Evidentment.
Fa molts anys que el negoci dels mitjans de comunicació van oblidar que la informació era un servei públic i que van decidir que prioritzaven les audiències per sobre dels serveis a la societat. Senzillament, la societat està organitzada d'una manera que l'impacte informatiu et porta a la saturació i a la desesperació. Estem en un moment de la història de la humanitat on hi ha més líders triats per una emocionalitat visceral que no pas en veure si jo puc contribuir a ajudar la societat.
Aprofundim en la ciència i la tecnologia amb Evidentment, un podcast de l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat Oberta de Catalunya. Cada dia es generen més de 400 milions de terabits de dades al món. Vivim envoltats de notícies, dades i opinions. Tot sembla clar i tot sembla cert. Però ho és? Tenim les eines i capacitats per valorar la informació d'una manera raonada, autònoma i informada? Disposem de prou temps per qüestionar fonts i fets quan en tenim tants a l'abast? Com afavorim el pensament crític en una societat saturada d'informació? En parlem amb Mònica Terribas, periodista, professora de la Universitat Pompeu Fabra i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. A The White Lotus, la sèrie d'HBO, hi ha una escena en què les dues parelles protagonistes conversen. Uns afirmen que ja no miren les notícies perquè consideren que no s'hi pot fer res. I els altres responen que, efectivament, ens entretenim mentre el món es crema. Què ens està passant?
No està passant res molt diferent del que passava des del punt de vista humà, al segle XIX o al segle XVII, on poca gent tenia accés a la informació. Ara moltíssima gent té accés a la informació. Tothom podríem dir que pot rebre l'impacte informatiu, però hi ha un gruix de persones que decideixen no intervenir. En aquella època no podien intervenir, ara decideixen no intervenir. Ara hi ha molta gent que podria ajudar, podria sortir al carrer, podria organitzar-se, podria contribuir a que les coses canviïn i decideix no fer-ho i no culpo a la societat. Senzillament, la societat està organitzada d'una manera que l'impacte informatiu et porta a la saturació i a la desesperació, perquè hi ha un volum d'informació tan nombrós i d'una manera tan fragmentada que és molt complicat que les persones se sentin amb l'empoderament de dir aquí podem actuar, no? Perquè t'arriben impactes breus i dramàtics per tots els cantons, val? I això genera una angoixa, que això ho estem veient a les respostes de l'últim informe de Reuters. De fet, cada any Reuters ens adverteix que hi ha una part molt important de la població a nivell mundial, això no passa únicament a Europa, passa al continent americà, nord-sud, passa a l'Àfrica, passa a tot arreu, que la gent, quan li preguntes per què no s'informa, perquè és evident que hi ha una part important de la població que decideix no informar-se, no ho fan perquè creuen que no poden millorar res, que no poden intervenir, i que això els genera molta impotència, no? Hi ha una part que sí que s'informa i de la mateixa manera tenen la sensació d'aclaparament, perquè la dinàmica mediàtica ens porta cap aquí. I llavors parlem d'això, de com la dinàmica de mitjans de comunicació combinat amb les xarxes reforcen tot això que fa molts anys que ens està passant. És a dir, hi ha persones que diuen, no, perquè ara les xarxes socials... No, fa molts anys que el negoci dels mitjans de comunicació van oblidar que la informació era un servei públic. Molts anys. I que van decidir que les televisions i les ràdios prioritzaven les audiències per sobre dels serveis a la societat. Fa molts anys que això passa. Això no té a veure amb TikTok, ni amb Twitter, ni amb l'aparició d'internet. Té a veure amb una dinàmica econòmica del capital a través dels mitjans de comunicació que, per fer-los rendibles, van detectar que els missatges emocionals eren molt més rendibles que els racionals i que si tu feies programes d'entreteniment on la informació s'espectacularitzava, doncs això generava més impacte i més audiència, no? I aquí va néixer l'infotainment. I això no té res a veure amb TikTok ni té res a veure amb Twitter. Fa molts anys que el negoci mediàtic prepara els cervells de la gent per lo que després ha vingut. És a dir, quan tu acostumes a la gent a entretenir-se amb determinades coses i a funcionar amb determinats impactes, després no et sorprengui que quedin enganxats a l'escroll de TikTok. Perquè hem estat fent programes de debat a base de blancs i negres des de fa molts anys i generant espectacle del debat social, cridant a testimonis als platós que expliquessin les seves vides i els seus drames, en comptes de cridar experts científics de l'Institut d'Estudis Catalans per parlar de qüestions interessants, no? Fa molts anys que hem abandonat la raó per l'emoció.
Estem saturats d'informació, però mancats de coneixement.
Els mitjans de comunicació són grans corporacions que formen part de grans conglomerats. Com en el cas d'altres empreses, venen un producte al mercat i al mercat són altres empreses, anunciants, de manera que venen persones als anunciants.
Aleshores, en aquest escenari de narratives fragmentades i d'espectacle, és possible fomentar el pensament crític?
L'esperança no l'hem de perdre mai. L'ésser humà és resilient davant de les dificultats. Jo crec que estem en un punt de la humanitat molt complexa. Crec que tot això ens ha portat a una dinàmica d'acció política molt superficial, perquè hi ha poc temps dedicat a la reflexió i molt poc temps dedicat al debat en profunditat. Ergo, hem votat d'una manera molt visceral i això ha portat a uns lideratges que són els que coneixem molt centrats en una agenda egoista, individualista, d'una societat que no pensa en col·lectiu sinó que pensa en individual. Això està retroalimentant-se a través de tot el sistema educatiu, de la competitivitat, del sistema econòmic, etc. I això no ens porta a una dinàmica de corresponsabilitat social. Aleshores, estem en un moment de la història de la humanitat on hi ha més líders triats per una emocionalitat visceral centrada en els objectius individuals de cada persona que no pas en mirar al voltant i veure si jo puc contribuir a ajudar la societat. Això es veu també en la producció cinematogràfica. Una producció cinematogràfica, en general, molt centrada sobre explicar-me a mi mateix més que explicar a la societat. M'explico a mi mateix la meva història, el meu entorn, com em sento, què em passa, quins sentiments tinc, i no mirar, observar i dir què puc aportar jo en aquesta societat perquè funcioni col·lectivament millor. No? Ens costa molt mirar i dir, val, d'acord, jo tinc problemes, però com puc jo, amb les meves circumstàncies privilegiades, de primer món, en el cas ara estem parlant, no? I no crec que ho vegin els nens que estan a Gaza lluitant per sobreviure, no ho crec. I, per tant, què puc aportar jo? Per molt fotuda que estigui, que em passin coses, que a nivell de salut tingui algun problema, el que sigui, tal, tal, no deixo de ser una persona privilegiada respecte a persones que estan vivint altres circumstàncies. Tota l'agenda global està individualitzant-se, però des de fa molts anys. No té a veure només amb internet, no té a veure només amb les xarxes socials. Té a veure amb un sistema econòmic que necessita que cada ésser humà sigui un peó del sistema. Perquè si tu deixes de gastar i deixes de proveir el sistema, en aquest cas informatiu, de dades perquè sàpiguen com et vesteixes, què menges, on vols anar de vacances, etc., el sistema no té alimentació. I nosaltres som peons que proveïm permanentment el sistema de la matèria primera de la que s'alimenta. I això no és des del 1983, o des de que apareix WhatsApp, o des de que apareix TikTok. Això és des de que els empresaris del món del coneixement i de la informació decideixen que van a treure el màxim rèdit econòmic de la informació.
El setmanari The Economist apuntava recentment una dada interessant. La ciutadania no només llegeix menys, sinó que el contingut que consumeix és cada vegada més simple. Segons aquest setmanari britànic, això també afecta la complexitat del missatge polític. El mitjà és el missatge, i el missatge té 280 caràcters. Hem renunciat a la complexitat?
Si tu acostumes als lectors, a l'audiència, als oients a decodificar missatges simples, perquè el missatge simple és el que et porta a l'emocionalitat i és el que et porta a la reacció immediata, tu desacostumes aquells cervells a entrar en la complexitat. És molt més senzill generar un cara a cara entre dos llibres o que tu ara em diguis quin és el llibre que més t'ha agradat de tots els que has llegit a la història? I jo, de cop i volta, hauré de repassar tot l'assaig, tota la novel·la, tota la poesia, tot el no sé què, i dir-te, no ho sé, el que més, perquè estem en el món rànquing de la vida. Com que tot tendeix a la simplificació, què és el que genera més dolor, què és el que venç, qui té més morts, quin és el rànquing d'avions d'uns països, tot està quantificat. Arriba un moment que els missatges complexes cauen en un univers que no els pot entendre, perquè tu no has donat el titular. Jo ara no t'estic donant titulars. Estem tenint una conversa i tu et costarà titular això, no? Si jo no et faig una frase clavada. Però quan tu t'asseus davant d'una entrevista, el que busquen és un titular. I hi ha gent que no busca entrevistar-te perquè has fet alguna cosa interessant per la societat. Busca entrevistar-te senzillament com a cromo. M'explico? És a dir, no parlo de mi, que jo ja estic fora del quadre, però veus la dinàmica de com funcionen determinats programes i dius... Què m'estan explicant? O sigui, realment, al fons de la idea d'aquesta proposta hi ha un propòsit social de servei o en realitat és qui passi per Barcelona que passi per aquí i qui pugui explicar la seva vida que s'assegui, saps? Llavors, tot això ens porta al blanc o negre, ens porta a la simplificació, ens porta a l'emocionalitat, ens porta a un paisatge on és molt difícil que l'ésser humà i la societat en general se senti que domina els topalls, perquè hi ha una gran part d'aquests topalls que són totalment imprevisibles, random, pot passar o no.